Francina Armengol es reunirà demà amb el rei d'Espanya per comunicar-li l'obertura d'una nova legislatura en què la presidenta del Congrés permetrà que els diputats parlin en català. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
L'expresidenta Balear va ser triada pels socialistes com a candidata al càrrec com a expressió d'una aposta per la diversitat i per atreure així els vots dels independentistes catalans. I Esquerra i Junts li han donat finalment suport. Ella ha respost així.
Esta escucha de la diversidad, Salvador Espriu la expresó como nadie en uno de sus poemas. Recorda sempre això, Sefarat. Fes que siguin segurs els ponts...
Versos de Salvador Espriu, després d'un acord entre les formacions que també inclou fer oficial l'ús de les llengües cooficials a Europa. Junts havia demanat fets comprovables als socialistes i aquest matí el govern espanyol ha presentat la sol·licitud formal per fer-ho realitat. Ara bé, Esquerra i Junts adverteixen que el seu sí d'avui no garanteix un suport a la investidura de Pedro Sánchez. La jornada al Congrés, per cert, ha deixat també una esquerda destacada en les relacions entre el Partit Popular i Vox. Tot això en un 17 d'agost que és de record molt trist a Catalunya.
Avui fa 6 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils, un acte servit per homenatjar les 16 víctimes mortals i els ferits. Han reclamat que no se'ls oblidi. Un altre acte ha qüestionat la versió oficial dels atacs i ha demanat saber la veritat, un extrem que també ha demanat avui Pep Guardiola en una piulada.
També a la capital catalana, l'Agència de Salut Pública ha declarat un brot de verola del mico.
Segons ha avançat el periòdico i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, se n'han identificat 6 casos, 2 al juliol i 4 a l'agost. Tots són entre homes que mantenen sexe amb homes. S'ha demanat a centres i entitats del sector que notifiquin qualsevol cas nou.
I en aquest Catalunya Vespre també us explicarem una notícia que potser ja viviu en persona quan aneu a comprar.
Sí, yes. Sí, a partir de d'Ucrània va començar a pujar i jo recordo que a finals de maig estava a 4 i pico. Ara està 2 euros més.
I és que l'oli no deixa d'encarir-se.
La garrafa de 5 litres d'oli verge extra ja supera els 40 euros, un 30% més que a l'inici de la campanya. S'ha disparat per la sequera i per l'increment dels costos d'elaboració.
I ja tenim guanyador del concurs de carrers guarnits de les populars festes del barri barceloní de la Vila de Gràcia.
Premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2023, Carrer Progrés!
Ara ho sentia més, el carrer Progrés ha aconseguit la victòria per la seva decoració amb les formigues de la pel·lícula d'animació Bichos.
I anirem perquè ens descriguin els nostres companys al barri de Gràcia com és aquest carrer. I ara, titular del temps, saludem Eloi Cordomí. Eloi, bona tarda.
Bona tarda.
Quin és el temps que s'espera per les properes hores?
Doncs esperem un temps tranquil, però sobretot càlid i xafogós. Demà molta sensació de xafogor a la costa, fins i tot amb alguns núvols baixos en alguns llocs del litoral, i al cap de setmana en previsió una altra vegada d'un episodi de calor.
Passen 3 minuts i mig de 9:15. Com us dèiem, Francina Armengol és la nova presidenta del Congrés dels Diputats després de l'acord que el PSOE ha tancat in extremis minuts abans de la votació amb Esquerra i Junts. Després d'una negociació agònica, l'expresidenta de les Balears ha estat escollida contra tot pronòstic per majoria absoluta. A canvi dels vots dels independentistes, els socialistes s'han compromès a avançar en la desjudicialització, també a investigar l'espionatge pel cas Pegasus i la mesura més imminent, la que ha anunciat la mateixa Armengol en la seva primera intervenció.
Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
I és moment d'anar a Madrid i de saludar el nostre company Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Armengol, Albert s'ha compromès que ja en el pròxim ple es pugui parlar en català. Ho hem sentit, però logísticament com es farà això?
Doncs de moment el més calent és a l'Aigüera. Demà al migdia Armengol ha convocat la nova mesa, l'òrgan que governa el Congrés, on es començarà a parlar d'aquest tema perquè realment la proposta és molt incipient i s'ha d'estudiar bé com es materialitza. És a dir, quan un diputat parli en català, en basc o en gallec, com s'ho faran els altres per entendre'l? Mm-hmm. Però això no només afecta els diputats que estan parant l'orella, també a les taquígrafes, aquelles treballadores que amb un teclat a la falda, assegudes al mig de l'hemicicle, es dediquen a transcriure tot el que passa durant el ple. Com ho redactaran al diari de sessions? Moltes preguntes ara mateix sense resposta, però en qualsevol cas, l'exemple més proper el trobem al Senat, on en algunes intervencions, només en algunes, es poden fer en les llengües cooficials. Allà cada diputat té un auricular al seu escó i poden sentir la traducció simultània en castellà. Clar, instal·lar aquest mateix sistema al Congrés no pot fer d'avui per demà, i per tant l'altra pregunta que ens fem és, mentrestant, quina fórmula s'utilitzarà? I més tenint en compte que Armengol ha dit que a partir del proper ple ja es pot parlar com es vulgui. Doncs bé, una opció temporal també podria ser que els diputats repeteixin en català, en castellà volíem dir, el mateix que puguin dir en català.
Veurem doncs quines són les escenes que es generen a partir d'aquest compromís. Al marge del català al Congrés, Albert, avui s'han tancat més acords, oi?
Sí, el PSOE també s'ha compromès a reconèixer el català com a llengua oficial a Europa. De fet, a primera hora i a petició de Junts, el ministre d'Exteriors ha demanat a les institucions europees que aprovin la proposta al ple del mes que ve. I al marge de la llengua, els socialistes també s'han vingut a investigar a través de dues comissions al Congrés tant l'espionatge amb el programa Pegasus com també els atemptats del 17 d'agost, avui que justament fa 6 anys que es van cometre.
Els últims dies, a més, hem sentit a parlar molt de l'amnistia. I ni Esquerra ni Junts hi han fet referència els seus comunicats.
No, el partit de Carles Puigdemont assegura que no ha volgut obrir aquest meló a la negociació de la mesa i, segons la seva portaveu, Míriam Nogueres, ja tindran temps de parlar-ne a partir d'ara.
No ho hem tractat i insisteixo que no hi ha hagut cap mena de conversa respecte a la investidura, cap ni una. La negociació de la mesa, com deia, són en termes més logístics i a partir d'aquí, si algú ha de fer un pas, ja el farà.
En canvi, Esquerra sí que assegura que ha fet passos en aquest sentit. En el text que han distribuït aquest matí, diuen que han arrencat a Sánchez el compromís d'impulsar les vies legals, diuen literalment, per posar fi a les conseqüències judicials de l'1 d'octubre. I Gabriel Rufián diu que això té nom i cognom.
Continuar es limpiar el tablero. Y qué mejor manera de hacerlo que con una ley de amnistía, sobre todo en torno a gente, que su único delito ha sido que la gente vote.
Des del PSOE subratllen que no s'està negociant ara mateix una llei d'amnistia, però en públic no es tanquen en banda. Patxi López, portaveu dels socialistes.
Desjudicialitzar, vuelvo a decir, es que la política sea la que resuelva los problemas políticos y no derivar todo hacia la justicia. Y la política es diálogo y es búsqueda de entendimientos y es lo que vamos a hacer.
Per tant, a partir d'ara s'obre una negociació molt complicada per Pedro Sánchez, que sigui com sigui, avui ha aconseguit salvar sobre la campana aquest primer assalt que li dona aire de cara a la seva investidura.
Avui sí, veurem què fan Esquerra i Junts, perquè ja han assegurat que un sí d'avui no garanteix un suport per la investidura de Pedro Sánchez. Albert Prat des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Però no deixem Madrid perquè, mentre el PSOE ha estat capaç d'aconseguir la presidència del Congrés i una majoria progressista a la mesa, el bloc de la dreta s'ha esquerdat. Vox s'ha desmarcat del Partit Popular perquè els populars no els han facilitat l'entrada a la mesa. D'aquesta manera, la candidata del Partit Popular, Cuca Gamarra, només ha aconseguit 139 vots, els del seu partit, els dos d'UPN i també el de Coalició Canària. Des de Madrid també, Roser Pereira Moragues, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Roser, aquesta esquerda complica encara més el camí cap a la Moncloa a Feijó.
Sí que ho complica, sobretot després de les paraules del líder de Vox, Santiago Abascal, que demana explicacions al PP de per què els ha deixat fora de la mesa del Congrés. Abascal ha deixat en l'aire el seu suport als populars.
Necesitamos explicaciones, necesitamos entender, necesitamos respuestas a nuestra perplejidad. La división no ha sido causada por Vox, Vox ha mostrado generosidad.
El PP, en canvi, considera que continua comptant amb el suport de Vox per a la investidura de Feijó. Els d'Abascal no han votat a Cuca Gamarra com a presidenta del Congrés després que el PP s'ha negat a incloure'ls a la mesa. Gamarra, en canvi, s'ha queixat que Sánchez ha entregat el futur d'Espanya als independentistes i ha reclamat saber quines concessions ha fet el líder socialista.
Y deben aclarar, el Partido Socialista, y debe hacerlo su secretario general, Pedro Sánchez, en primera persona, si va a haber amnistía, si va a haber referéndum, si va a haber autodeterminación.
Després de les votacions de la mesa del Congrés, Feijó ho té molt difícil, mentre que Sánchez sembla més a prop de la investidura.
Armengol es reunirà demà amb el rei per comunicar-li la Constitució de les Corts i a partir d'aquí el calendari que s'obre està ple d'incerteses.
Primer pas, Constitució dels grups parlamentaris.
En els pròxims 5 dies, els diferents partits polítics han de demanar formar un grup parlamentari. El reglament estableix que hi tenen dret aquells partits que tenen més de 15 diputats o els que han superat el 5% de vots a tot Espanya o el 15% allà on s'han presentat. Ni Esquerra ni Junts compleixen cap d'aquestes condicions, però la mesa pot interpretar el reglament perquè les dues formacions tinguin grup.
Segon pas, converses amb el rei.
De moment no hi ha data, tot i que habitualment es produeixen dues setmanes després de l'inici de la legislatura. Els representants de tots els partits tenen una reunió amb el monarca, tot i que hi ha partits que no hi van. I un cop acabades les converses, el rei proposa un candidat. Hi ha debat sobre quin nom proposarà el rei, si el de Feijó com a guanyador de les eleccions, però sense capacitat d'aconseguir la seva investidura, o el de Sánchez, amb menys diputats, però a priori amb més suports parlamentaris.
Tercer pas, negociacions polítiques.
Un cop el rei encarregui la investidura de Sánchez o Feijó, el candidat té el temps que vulgui per negociar els suports que necessita i després el rellotge queda en mans de la presidenta del Congrés, que és qui fixa la data del ple d'investidura quan ella cregui convenient.
Quart pas, sessió d'investidura.
El candidat a president se sotmetrà a una votació. Si no aconsegueix la majoria absoluta, la votació es repetirà 48 hores després. I aquí n'hi ha prou amb més vots afirmatius que negatius per al candidat. Si així i tot no hi ha president, s'obre un període de 2 mesos per buscar suports i, si no es troben, passats els 2 mesos, es convoquen noves eleccions al cap de 47 dies que s'hagi esgotat aquest termini.
Per cert, en aquest capítol, en el de reaccions que us estem explicant, també afegirem que l'Assemblea Nacional Catalana ha qualificat els acords anunciats avui de submissió a l'Estat espanyol i ha alertat dels perills de perdre de vista l'objectiu de la independència. Òmnium Cultural, per la seva banda, ha lamentat en una piulada que parlar en català des de la tribuna del Congrés es consideri una excepció. I avui a Catalunya ha estat dia de record. La interpretació del Cant dels Ocells ha format part de l'acte d'homenatge que s'ha fet al Pla de l'Os de la Rambla de la capital catalana, un record a les víctimes de l'atemptat jihadista del 17 d'agost de fa 6 anys a Barcelona i també, no oblidem, a Cambrils. Gonçal Calvo, bona tarda.
Bona tarda.
Més enllà de la presència de les principals autoritats del país, els protagonistes dels actes han estat les víctimes i els seus familiars.
Sí, i al minut de silenci inicial hi han afegit un minut de silenci per cada any que ha passat dels atemptats. En total, 6 minuts. Han estat una manera de queixar-se que les autoritats i els polítics no els fan cas. Robert Manrique, impulsor de la ja dissolta Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme, ha valorat positivament que el Congrés tiri endavant una comissió d'investigació, sobretot després del lleig que els càrrecs estatals van fer al Parlament.
Es tracta d'estudiar què va fallar perquè no torni a succeir. Ara, és clar, quan veus polítics que quan es va fer la comissió al Parlament català van dir que no venien a Catalunya, al Parlament català, a declarar nada perquè no tenien l'obligació d'acudir a declarar a un Parlament de rango menor, pues aleshores, hagámoslo en Madrid.
A més de l'acte oficial, n'hi ha hagut un altre de paral·lel. En ell s'ha qüestionat la versió oficial de l'autoria dels atemptats.
Més de 300 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona per reclamar que s'investigui quin va ser l'autor intel·lectual dels atemptats. Afirmen que el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, sabia el que passaria i no en va advertir les autoritats catalanes. En aquesta línia, l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha fet una piulada al seu compte de Twitter en què dona suport a les víctimes i familiars dels atemptats i demana saber la veritat del que va passar el 17A.
I d'aquesta tarda, també a la capital catalana, us expliquem que l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha declarat un brot de verola del mico a Catalunya. Segons ha avançat el periòdico, ja ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, se n'han identificat 6 casos, 2 al juliol i 4 a l'agost, entre homes que mantenen sexe amb homes. Maria Costa.
Sí, tots els casos s'han detectat a Barcelona, però no tenen cap vinculació epidemiològica entre si. Salut ha explicat a aquesta emissora que es tracta d'un brot puntual i que s'ha declarat perquè els casos han coincidit en espai i temps. A partir d'ara faran un seguiment d'aquests casos registrats per si surten també contagis nous. Els 6 casos registrats en aquest segon brot, ara per ara, estan molt lluny dels contagis massius que sí que es van registrar ara fa un any, l'any passat. Des de l'agost de l'any passat fins al març d'aquest any es van contagiar a Catalunya 2.321 persones. A l'estat espanyol recordem que hi va haver 3 víctimes mortals. A més, recordem que des del juliol de l'any passat fins a aquest s'han posat 20.000 vacunes contra la verola del mico a Catalunya.
I atenció, el que sentireu ara mateix.
Graus mai vistos, eh? Fins a quin número arribarà? No m'atreveixo a dir-ho, però evidentment l'increment hi serà. Hi ha sigut durant l'any, eh? O sigui, al principi de la campanya anterior se va començar els preus que es venia de l'any anterior, ara ja està bastant alt, però probablement encara pujarà més.
És el president de la denominació d'origen protegit Siurana, Antoni Galceran. Parla del preu de l'oli d'oliva, que està pels núvols, un 30% més que a l'inici de la campanya. Els motius: poca producció per la sequera i, a més, costa més elaborar l'oli. Els grans perjudicats són els consumidors i per això m'ha enviat aquesta tarda la Carme Montero, la nostra companya de la secció d'Economia, a un supermercat. I allà la saludem. Carme Montero, Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carme, has trobat compradors d'oli? Primera pregunta.
Doncs no ha estat fàcil perquè hi ha poca gent a la tarda als supermercats a Barcelona, però davant del prestatge de l'oli, una noia m'explicava que és un element imprescindible en la seva dieta i que no el deixarà de consumir, però ara busca les opcions més econòmiques.
Sí, sí, per les amanides, per el pa amb tomàquet, no ho necessito.
I una cosa, des que han començat aquestes pujades de preus, has canviat de marca, vas canviar diferent?
No, sempre vaig a la marca blanca. Veus, en aquest cas, oli d'oliva verge, d'aquí, bueno, sí, no sé què posa.
I estic veient que val 6,65, quan sí, potser l'any passat era molt més barata. No?
Sí, sí, a partir de d'Ucrània va començar a pujar i jo recordo que a finals de maig estava a 4 i pico. Ara està 2 euros més.
Per tant, Carme, els clients es decanten per la marca blanca, podem dir?
Doncs podríem dir que en general sí, perquè ara es miren molt més el preu, com aquesta altra clienta.
Les marques blanques als súpers, d'oliva verge, doncs sí que és veritat que ja són una miqueta més econòmics. I vaig ara per preu, sí. Sí, sí. Però verge encara, com passa que redueix una miqueta el consum.
Per exemple, m'explicava que comprarà oli en spray per estalviar. Però, Sergi, també hem trobat qui es manté fidel a la seva marca.
Normalment marques concretes.
I no les deixarà de consumir encara que pugi preu?
En principi no, depèn. Depèn de quan pugi. Esclar, si arriba un moment que cobren 20 euros per botella, llavors sí.
Home, jo espero que no haurem de beure el litre d'oli a 20 euros, però de moment la pujada de preu és imparable.
Doncs molt bé, gràcies, Carme Montero, des d'un supermercat, revisant els preus de l'oli. Bona tarda.
Adeu, bona tarda.
I actualitzem ara les dades per saber com s'està lluitant a Tenerife contra l'incendi que afecta la zona. És el foc més important dels últims 40 anys a les Canàries. El foc ja fa gairebé 48 hores que crema sense control i ha arrasat més de 3.200 hectàrees, l'equivalent a més d'una tercera part de l'illa de Formentera, Pau Masó.
Hi ha 3.600 persones confinades i també 3.000 evacuats més, dels quals un centenar s'han rellotjat en albergs. Per facilitar les tasques d'extinció, s'han tallat tots els accessos al Parc Natural del Teide. Juan Ramon Martín, alcalde d'Arafo, un dels municipis més afectats, explica Catalunya Ràdio com viuen la situació.
Yo tengo 45 años, yo nunca había visto arder de esta manera las cumbres de mi pueblo, nunca. Ver cómo arde nuestra joya de la corona medioambiental. Estamos haciendo una serie de acciones para poner en valor esa zona, ese espacio maravilloso que aúna también la historia y la tradición de nuestro pueblo, verlo arder es muy, muy, muy duro.
A través de Twitter, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat un missatge d'ànims als afectats.
I actualitzem també una història que potser us sona d'haver-la llegit en les últimes hores a les xarxes. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda l'home que va atracar ahir a Lleida, amb un ganivet de grans dimensions, un supermercat de la ciutat. Les imatges de l'atracament han tingut, com hem dit, força ressò. Les càmeres de videovigilància van captar el moment dels fets. L'home, que ja és en dependències policials, té nombrosos antecedents per fets similars. L'alcaldessa accidental de la ciutat de Lleida, Carme Valls, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la població.
Del vídeo ha generat certa alarma social i era assegurar-vos que aquesta persona ja ha estat detinguda. Era una persona reincident que havia fet altres atracaments a la mateixa zona i en una altra zona de Lleida.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
T'hem deixat a la nevera un llistat d'activitats.
Fantàstic, espero.
Sobreviurà la Neus Rossell fent d'oper?
Ja som aquí, al búnquer!
O sobreviurà el Toni Cruanyes?
Cap problema, controlat.
Això no és un pijama.
Sí, sí, ei, 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 ei.
L'Oper, a TV3, aquesta nit.
Hello and welcome to Filling the City.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
This week on Filling the City, we're talking about young entrepreneurs in Catalonia.
Filling the City, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món. Ciència, cultura, política, economia, cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, amb Lorcan Doherty.
Filling the City. Listen to stories and debates from Catalonia.
Catalunya Ràdio. Imagina.
8 minuts i arribarem a les 9 del vespre. De l'actualitat del món, destaquem que a Suècia s'ha elevat l'alerta terrorista fins al nivell 4 d'una escala de 5, el més alt des del 2016. La decisió s'ha pres després de diversos episodis de cremes d'alcorans arreu del país, una pràctica que ha portat el govern suec a replantejar-se les lleis vigents per poder aturar-la o prohibir-la. Cèlia Cernadas, bona tarda.
Bona tarda.
Què han explicat les autoritats sueques?
Doncs el Servei Suec de Seguretat admet que el país nòrdic s'ha convertit en un objectiu prioritari de l'islamisme violent global i també que les campanyes a les xarxes que pinten Suècia com a país islamofòbic han contribuït en aquest sentit a incrementar el nivell d'amenaça. Més específic ha estat el primer ministre, Ulf Kristersson.
Sabem que les forces de seguretat han aconseguit avortar atacs terroristes previstos. Tenim diversos exemples de grups que han fet una crida als seus simpatitzants arreu del món perquè facin actes de revenja per la crema d'alcorans que s'ha produït a Suècia. Entre aquests grups hi ha Hezbollah del Líban, Al-Shabaab de Somàlia o Al-Qaeda.
Segons la llei de llibertat d'expressió de Suècia, cremar alcorans és legal, però diverses veus defensen que cal castigar el que consideren crims d'odi. De fet, el govern suec estudia esgrimir la seguretat nacional com a argument perquè la policia pugui intervenir i aturar les cremes del llibre sagrat dels musulmans.
Precisament, Cèlia, un episodi similar ha desfermat disturbis contra la comunitat cristiana a una ciutat del Pakistan.
Sí, milers de musulmans han atacat esglésies i domicilis de cristians a Jaranwal, a l'est del país, després que corregués la veu que dos homes havien arrencat pàgines d'un alcorà. Aquests homes, que són cristians, se'ls ha acusat de blasfèmia, que està castigada al Pakistan amb la pena de mort.
I de tornada a casa nostra, avui tornem a parlar de la Festa Major del Barri de Gràcia de Barcelona, perquè ja tenim guanyador del concurs de carrers guarnits.
Premi d'honor del concurs de guarnits de la Festa Major de Gràcia 2023, Carrer Progrés!
Doncs ara ho sentíem, és el carrer Progrés del barri de Gràcia, decorat amb les formigues de la pel·lícula d'animació Bitxos. Ampliem des de la Vila de Gràcia, allà mateix, amb Marc Dalmau, com ha anat tot plegat, com és aquesta decoració. Marc, bona tarda.
Bona tarda. En una plaça de la vila on no s'hi cabia han rebut el primer premi les formigues del carrer Progrés. Ho han fet amb 305 punts i així ho valorava un dels membres de l'associació d'aquest carrer, Dani Vázquez.
No esperàvem guanyar perquè la competència era flipant. Hi ha 6 o 7 carrers que haurien d'haver estat primers. Ha vingut la sort cap a casa. No hi ha hagut cap premi especial, això ens feia per un moment dubtar que ens l'enduíem, i així ha estat. I estem molt contentes. Tenim una gran família, una organització assembleària.
Molt de prop li ha seguit amb 300 punts al carrer Mozart, amb la guarnició anomenada Mozartland. I amb només un punt de diferència, és a dir, 299, la plaça Rovira guanyava el tercer premi amb una decoració dedicada a les papallones que escapen del seu captiveri. Alegria màxima, doncs, entre els guardonats que han anat a celebrar els seus respectius carrers aquests premis.
Gràcies, Marc Dalmau, des de Gràcia, i saludem a aquesta hora Marc Ruiz. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Atenció, perquè arriba la seva selecció musical. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. A veure, Marc, en aquesta tria teva has volgut començar d'una manera nostàlgica, però bé, animada i amb energia, oi?
Sí, no, perquè Green Day han anunciat que faran una reedició de luxe del disc Dookie, que l'any vinent farà 30 anys. I era el seu tercer disc i continua, tenia, vaja, dos imprescindibles dels 90.
Quins són?
Basket Case, aquesta que està sonant, òbviament, i When I Come Around. Publicaran el disc al setembre en una edició per a col·leccionistes de 6 discos de vinils de colors diferents o un CD quàdruple. Inclourà Dookie, maquetes, cançons descartades, gravacions alternatives i dos concerts. El de Woodstock del 94 i el de Barcelona.
Ei!
Així que si sou dels poquíssims privilegiats, perquè és molt petitona, que el 5 de juny de 1994 van anar a la sala Garage Club, doncs us sentireu cridar des del vinil.
I ara la britànica Bad for Lashes estén les seves capacitats narratives, ens diu el Marc, més enllà de la música. I Marc, què vols dir quan dius més enllà de la música?
Tu què em penses del tarot?
Doncs que existeix, i que hi ha gent que hi creu i gent que no hi creu.
Doncs mira, Natasha Khan, que és Bad for Lashes, ha dissenyat una baralla de 40 cartes basades en els arcans anomenada Mother Witch. Estan basades en arquetips femenins i en realitat no serveixen per esbrinar el futur o coses així, sinó per crear històries a través del ritual i d'objectes.
Ah, és narració, no? És una eina narrativa.
Correcte, és una eina narrativa i és el que ella vol, que és combinar espiritualitat d'alguna manera i creativitat en un món que ella troba que és en canvi constant i que... Això t'ho trobes últimament, aquests últims anys ens ho estem trobant moltíssim amb artistes musicals, que el que intenten és d'alguna manera tornar a les arrels culturals de la humanitat.
I és un món tan canviant que ens arriben cançons noves. The National publiquen dues cançons noves i ens dius que per sorpresa.
Sí, perquè a l'abril ja van publicar el disc First Two Pages of Frankenstein i aquestes dues cançons, Space Invader, que és la que sentim, i Alphabet City, les han publicades coincidint amb el concert que faran demà al Madison Square Garden de Nova York. De les dues, la més interessant em sembla que és Space Invader, perquè és una suite d'uns 7 minuts amb 3 moviments on Matt Berninger i la seva banda se senten molt còmodes. Berninger torna a treballar amb la veu tots els recursos que li ofereix ara, explora les possibilitats del fry, trencant-la per tornar-la a baixar les catacombes, mentre els seus companys van construint harmonies al seu voltant per donar ales a la cançó.
Perfecte, Marc. Doncs moltes gràcies i replem això amb la previsió del temps, la vostra previsió del temps per les properes hores. Eloi Cordomín.
Doncs s'espera un temps assolellat, càlid i xafogós, molt xafogós. De fet, farà sol a l'interior, però en canvi a la costa podrien aparèixer alguns núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, núvols que seran més abundants durant les primeres hores del dia, i aquí serà on la sensació de xafogós serà més acusada. A la resta, es poden passejar algunes capes de núvols prims, poc importants, i sobretot el que destacarem seran les temperatures, que tornaran a ser altes, amb valors màxims que poden arribar als 37-38 graus, tal com ha passat avui, amb facilitat. Això passarà en llocs del Pla, a Lleida, de la Catalunya Central o del Prepirineu. I la pujada més marcada de la temperatura la notarem de cada dissabte i sobretot diumenge. Diumenge tornarem a tenir alguns valors que podrien fregar els 39 o 40 graus als llocs més càlids del país. En general, cap de setmana serà tranquil i la setmana que ve, com a mínim la primera part de la setmana, continuarà sent càlida, però amb alguns ruixats que a partir de dilluns podrien reaparèixer al Pirineu.
I així acabem aquesta edició del Catalunya Vespre. Fins demà, a reveure'm.